els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Al fabricació pròpia no volem perdre de vista el món en el que vivim, el que passa més enllà de les nostres fronteres i sobretot per això tenim doncs, un dilluns més un analista, un expert en relacions internacionals i també professor associat de relacions internacionals de Blanquerna Universitat, Ramon Llull, perquè ens situï i ens desgrani els grans temes del moment i ens confirmi també si també doncs, ha fet una petita gran calçotada aquest migdia. Manuel Manonelles.
Bona tarda.
Bona tarda. Ben tornat, anava a dir.
Això, ara m'has enxampat. 15...
Ara t'he enxampat.
No, jo només he menjat una truita de calçots de primer plat avui. Petita.
Oh, mira.
Un trosset petit.
Bo.
Estava molt bona, bo. Això s'ha de reconèixer, però...
Temps de calçots. Marta Jarque, bona tarda.
Bona tarda. Jo li volia preguntar al professor Manonelles que com la Xina té la diplomàcia del panda, aquí a Catalunya, a nivell d'exteriors, podríem tenir la diplomàcia del calçot. No sé si això s'ha valorat a nivell intern.
Es podria valorar, però normalment la diplomàcia ha de ser una cosa que a priori t'hagi de sortir bé, no? I tal com es menja els calçots, diguem-ne, les primeres experiències serien una miqueta pastifoses, segur que les corbates es tacarien.
Mans negres.
I ves que algun ambaixador es quedés allà nuegat amb un tros de calçot.
No és polit.
No és molt polit.
No és el que ens ha passat amb els figaflaues, fa uns instants. Vull dir, va quedar tot el guió negre, perquè ens van dir això, que una calçotada sense guants. Mm-hmm. S'ha de fer sense guants. Manuel, avui ens portes molta teca. T'avances ja al bona teca del...
Efectivament.
Del Pau. No et farem parlar més de calçots ni de teca.
A mi m'encanten els calçots, que consti.
Fem aquesta primera parada obligatòria avui aquí al Mapamundi amb el professor Manonelles. Fem parada al Pròxim Orient en aquesta guerra sagnant entre Israel i Hamas amb un anunci d'última hora del ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha assegurat que Espanya seguirà recolzant l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats Palestins i també mobilitzarà una partida de 3,5 milions d'euros pel seu manteniment. Clar, abans d'entrar en aquesta matèria, Manuel, com creus que està responent sobretot pel que fa a Espanya, no? A aquest conflicte? S'estan fent bé les coses?
Jo crec que bàsicament el govern espanyol que fa és el que fa el que pot. Tampoc és que el marge de maniobra d'un país com amb el pes que té l'estat espanyol doncs, a nivell internacional i regional és relatiu. També és cert que ho està fent amb la voluntat d'un marcar un cert perfil propi, bastant habitual dins de lo que és la praxis de l'acció exterior de l'estat espanyol, a través del tema de la UNRWA, posicionant-se, diguem-ne, en una posició més intermig entre Israel i el que seria el món àrab i el que seria els palestins que d'altres països europeus. No? Això es veu molt clar en el cas de l'UNRWA, on alguna de les grans potències, tant a nivell internacional, doncs, el que hem fet ha sigut congelar el seu suport perquè sembla ser, segons diu Israel, que s'ha identificat que 12 treballadors o 10 d'UNRWA doncs, havien participat directe o indirectament als atacs del 7 d'octubre, però clar, també hem de tenir en compte que UNRWA hi treballen 30.000 persones. No és una petita missió de Nacions Unides, és bàsicament l'estructura que aguanta l'educació, gran part de la sanitat i de l'alimentació doncs, als territoris ocupats. No?
Recordem que UNRWA, Manuel, pels oients que no estiguin al cas, és aquesta agència de la ONU, de Nacions Unides, que treballa amb els refugiats i refugiades de Palestina per un futur digne. Més que res perquè ens ubiquem.
Sí, bàsicament, és a dir, a partir del moment doncs, que hi ha els territoris ocupats, i especialment en la part de Gaza, que és una zona difícil de viure perquè està completament tancada i és difícil accedir i és difícil que hi accedeixi, és difícil que hi hagi un desenvolupament econòmic propi, doncs era una espècie de pacte que hi havia entre que doncs, Israel ho tenia allò tot tancat i la comunitat internacional doncs, hi abocava molts milions i així doncs, abastia amb alguns serveis bàsics doncs, per assegurar els mínims d'aquesta població. No? I quan estem sentint tots aquests dies que si s'ha bombardejat escoles de Nacions Unides, si s'ha bombardejat dispensaris de Nacions Unides, és que a dins de Gaza doncs, gran part del sistema escolar era un sistema escolar que venia doncs, organitzat a través d'aquesta agència de Nacions Unides, en la que ja dic que treballen més de 30.000 persones i no és el típic, diguem-ne, el diplomàtic de Nacions Unides que estem acostumats. Estem parlant de professors, estem parlant de paletes electricistes que arreglen les escoles, de camioners que transporten alimentació, que transporten materials, per tant, Són molta gent que treballen per l'agència. Això genera uns ingressos a la zona que fa que una gran part de la població de Gaza doncs visquin directament d'això, sigui a través dels sous o a través dels serveis que presta. No? I sembla ser que, segons Israel, entre 10 i 12 persones d'aquests 30.000 haurien participat directe o indirectament en els atacs del 7 d'octubre, quelcom que és greu, però que també s'ha de redimensionar. I en base a això, algunes de les grans potències han dit congelem l'ajuda a UNRWA, no? En canvi, l'estat espanyol, que sempre està marcant aquest posicionament, va ser dels primers que va parlar del reconeixement de Palestina com a estat, però fa dos dies ho feia Cameron, vull dir que tampoc és... I estem parlant del Regne Unit, que és un dels tradicionals aliats d'Israel, no? També Estats Units, Espanya, o l'estat espanyol, ha decidit no participar en la missió militar al Mar Roig, que en aquests moments només hi participen Estats Units i el Regne Unit. Per tant, sí que es pot dir que un cert perfil propi l'està intentant de marcar dins de la capacitat que té un estat de la mida com és l'espanyol.
No deixem de banda el conflicte a Israel-Hamas, perquè justament els volies parlar de més canvis de posicionament pel que fa, sobretot, interessantíssim el d'Estats Units i també el del Regne Unit.
Sí, jo crec que si ho mires amb una certa perspectiva, segurament són dues declaracions, la de Biden i la de Cameron, que recordem que Cameron ara no és el primer ministre, sinó que és el ministre d'Exteriors, que fa poc que li van posar, segurament, el primer ministre Sunak, com que tenia por que el Cameron li fes el llit.
Va dir, el col·loco exterior.
Millor tenir-la una mica a casa.
El poso d'Exteriors, i s'ha notat, perquè hi ha un canvi molt substancial amb la imatge del reunit de l'Exteriors, i a més, avui arriba Biden per cinquena vegada a la zona, no? Per tant, segurament preparant aquesta visita de Blinken, del secretari d'Estat, el que seria l'equivalent al ministre d'Exteriors d'Estats Units, doncs Biden fa uns dies va signar aquesta ordre executiva doncs, per poder posar sancions doncs, a aquells que fomenten la violència a Cisjordània, que recordem és la part, diguem-ne, no és Gaza, sinó que és la part oriental, on en aquestes últimes setmanes i mesos doncs, hi ha molts colons doncs, que estan actuant de manera molt agressiva contra la població majoritàriament palestina, que això es considera que està encara inflamant més la situació. I Biden, jo crec que en el fons el que ha volgut és llançar un missatge a Netanyahu dient que ells estan disposats a prendre decisions relativament dràstiques per intentar a redirigir l'actitud doncs, de l'actual govern. No? És un cert mancatge que fa Biden abans de que Blinken aterri a la zona intentant doncs, activar un nou alto al foc per un acord entre Hamas i Israel doncs, d'alliberament d'hostatges i que, com deia, va acompanyat d'aquestes doncs, declaracions del ministre d'Exteriors del Regne Unit, Cameron, que els feia des del Líban, però tampoc podem obviar un altre element de l'actitud de Biden, no? I és que ja està en campanya, aquesta llarga campanya d'aquí el primer dimarts de novembre.
En podrem parlar al final o no, si ens dona temps?
Evidentment, i a més amb unes derivades...
musicals?
Shake it, no sé com va això.
Shake it off.
Shake it off. Però a Biden li va molt malament la situació actual. Perquè, per una banda, doncs, els votants demòcrates tradicionalment havien tingut el vot a jueu, però, per altra banda, cada vegada més també hi ha vot d'arrel diguem-ne, d'origen àrab, doncs que doncs, se sent molt incòmode amb la situació que s'està donant, amb diversos actes de campanya hi ha hagut protestes contra Biden al respecte, etcètera, 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 i per tant, doncs, Biden, de cara a Israel, però de cara també als seus possibles votants, doncs ha d'actuar al respecte. No? I deia que era interessant la posició del Regne Unit, de Cameron, perquè en aquest cas fins i tot marca un cert camí cap on podien anar les coses, no? Ell indica doncs, la possibilitat d'un reconeixement de l'estat de Palestina, que això, jo dic, el Regne Unit ja és molt, que aquest reconeixement es donés abans que hi hagués un acord definitiu entre Palestina i Israel, i no estem parlant només de la fi del conflicte actual, sinó de totes les relacions, per tant, és un avís a Israel, és a dir, nosaltres estem disposats, i és un avís claríssim. La solució només passa pel futur dels dos estats. Si no hi ha futur de dos estats, el Regne Unit no pot jugar amb aquest joc, és el mateix que he dit. Estats Units quan Netanyahu està intentant fer tot el possible perquè això no es pugui donar. No? I a més, dins d'aquest prisma que ell marca, també diu, evidentment, això no podrà passar fins que Hamas estigui fora del joc. És a dir, s'entra dins de la dinàmica de plantejaments que ja s'han fet en moltes ocasions, en els quals una part de la sortida de la situació actual implica doncs, la sortida a partir de l'alto el foc doncs, dels líders que quedin de Hamas del territori de Gaza i exiliats en un tercer o quart país sota un cert control perquè s'entén que Hamas no pot jugar aquest joc. No? I a més, que això és molt britànic i és molt de sofisticació britànica, i que això pues, es nota que és Cameron, perquè el secretari del Foreign Office anterior, aquest tipus, ho fa des del Líban. I dius, bueno, des del Líban. Sí, però ho fa des del Líban, quan on ell ha anat a donar suport a una missió que està fent el Regne Unit per reforçar les capacitats de l'exèrcit libanès. I on diu, què té a veure tot això? Doncs té a veure
té a veure molt.
És reforçar l'exèrcit libanès en capacitat de controlar la frontera. Sí. Això vol dir, si tu reforces l'exèrcit libanès, dilueixes la força de Hezbollah. Hezbollah és un dels grans actius d'Iran a la zona i, per tant, tu estàs dient Hamas ha de sortir de Gaza, per tant, Iran ha de sortir de Gaza, Iran ha de reduir la seva influència a la seva regió, i també és en clau iraní que s'ha d'entendre tota la situació actual al Iemen. No? Però, per tant, és interessant això, no? Estats Units, Regne Unit, els dos grans aliats, marquen a Netanyahu i ho fan en el moment de l'arribada de Blinken, o un o dos dies abans de Blinken, tots dos clarifiquen la qüestió dels dos estats, i hi ha un tercer punt, diguem-ne, ja, amb salt mortal, diguem-ne, que sempre deixant clar que si algú s'obre aquí, es diu Iran.
Fem una cosa, perquè ens queden, ara passen 4 minuts de 3 quarts de 5 de la tarda, estem compartint aquest mapa mundi que fem els dilluns avui amb el professor Manuel Manonelles, i dèiem que no volem deixar de parlar dels Estats Units, perquè ho hem parlat ja bastant en el programa, però trobo que és interessant, i sobretot escoltar la teva valoració, Manuel, pel que fa en aquestes eleccions. No? Tu comentes que a Brussel·les hi ha inquietud pel que fa a la possibilitat que Donald Trump torni a presidir el país.
De fet, hi ha inquietud a tot el món.
Hi ha
inquietud
començar,
a Brussel·les.
Però especialment ara a Brussel·les.
Recentment també Tòquio ha mostrat la seva inquietud. No cal que us digui el protedet que tenen el cul a Taiwan també davant d'aquesta situació. Sí. No? Però en el cas de Brussel·les és molt significatiu, doncs, perquè una possible victòria de Trump, que cada vegada es va evidenciant
com
que pot ser una
cosa
cap aquí, doncs podia implicar el simple fet que Trump acabés consolidant allò que havia començat en el seu mandat, que és una certa sortida o replegament d'Europa. No se sap si sortint completament de l'OTAN o agafant un paper residual a l'OTAN. No? Això què voldria dir? Voldria dir que coses que, per exemple, a mi fa 10 anys no m'haguessin preocupat tant, com el famós tema de l'escut nuclear, és a dir, com Europa es protegeix d'un possible atac nuclear, i que fa 10 anys era una cosa que ja donàvem una miqueta per descomptat. Una cosa podria ser un atemptat terrorista que algú hagués aconseguit una petita bomba nuclear, no? Però l'opció de que l'altra superpotència nuclear, entenguis Rússia, pogués atacar Europa era un tema que no estava damunt de la taula, doncs actualment és un tema que preocupa molt més, no? I clar, en aquests moments el que seria l'escut nuclear, per d'una manera, és a dir, no és que existeixi, però el mecanisme que fa semblar o que hi hagi aquest tipus d'equilibri es basa en el sistema americà. Són els americans, les tropes americanes i el sistema nuclear americà el que protegeix Europa Occidental i tots els països que formen part de l'OTAN, no? Si Estats Units es replega, el que és la Unió Europea, amb què es queda? És que en França. I el que se'n diu la força de frap, que és a dir, la força nuclear francesa, és una cosa que, a veure, es pot mirar amb lupa si la compares amb tot el continent.
Tot,
no? Per tant, Europa està preparada per un escenari en el que Estats Units l'abandona, entre moltes cometes, i ella s'ha de fer gran sola en un context geopolític on tens a Putin atacant com està atacant i on Putin no està perdent en aquests moments. I més quan el Regne Unit ja no hi és. Perquè una de les derivades de la sortida del Regne Unit, que els especialistes en seguretat sempre plantejaven, era la debilitat en la que quedava la Unió Europea, quedant-se només a França com l'únic país amb un exèrcit significativament potent i amb una certa capacitat nuclear.
Fem una cosa, perquè volíem parlar de Taylor Swift, perquè ja ha tret el cap en aquest mapa mundi, i també no ho deixem de banda, Harke, avui volíem parlar també de cables submarins.
Sí, que és un tema que al Manuel sembla que li agrada molt.
És un tema que m'agrada molt, però simplement avui l'apuntava perquè avui ha sortit la notícia de que com que precisament amb tot el tema dels Houthis que estan atacant els vaixells del Mar Roig i l'atac que ha fet el Regne Unit i que ha fet Estats Units contra els Houthis, doncs hi havia l'amenaça de que ells es venjarien amb la possibilitat de danyar els cables submarins. I hem de tenir en compte que els cables submarins són per on passa entre el 95 i el 98% de totes les nostres dades.
Imagina't.
És a dir, tot el que passa pels nostres mòbils, per les nostres televisions, per els nostres ordinadors, el 98%
per allà,
hi és.
Mare meva.
una versió suau, perquè crec que és una miqueta més, però per allò ser científicament acurat ningú pugui dir, no, t'has equivocat de mig. El 98% de totes les dades mundials passen a través de cables submarins. No? Ara fa un any o dos, doncs, per fi Barcelona va tenir el seu primer port de cables submarins, això ens ha situat en una posició de reforç, que avui sortia amb altres aspectes, però, és clar, un dels principals hubs dels cables submarins és el Mar Roig. Sí, dels cables submarins que connecten Europa i tot el que és l'Atlàntic amb Àsia, sobretot el que és l'Índia i cap a la Xina, tots passen per aquell foradet pel canal de Suez i passen per allà. No? Per tant, són noves derivades, perquè hi ha un mite, no?, de que tot està al núvol.
No tot està al núvol.
On són els núvols?
Just al terra.
Els núvols estan, els data centers que hi ha per tot arreu i es conec, que precisament són un dels principals consumidors d'energia del món.
Sí, els núvols.
Els centres de dades que gestionen els famosos núvols. Oh, és que està tot al núvol. Sí,
ah, clar, clar.
I tot es transita a través dels cables submarins.
Però explica'ns què ha passat, perquè hi ha hagut un possible sabotatge o què ha passat, direm, no, la notícia que deia.
Era la por, és a dir, és aquelles coses que a vegades no s'han de fer. Perquè a vegades dones pistes. Llavors algú ha dit, atenció!
Això no ho feu!
Què és pitjor? Què és pitjor? Què és pitjor?
Patapam.
Que parin uns quants vaixells que passen per allà, comerç, o és pitjor que vagin pels cables?
Clar.
No? I aquest és un tema que és recurrent, eh? És a dir, des de la invasió d'Ucraïna que han passat coses rares amb cables submarins pel Bàltic, fins i tot han passat coses rares per la costa d'aquí, fins i tot hi va haver un cas on l'armada espanyola es va haver de mobilitzar perquè hi havia uns barcos pesquers russos perduts per allà a Gibraltar, precisament per allà on passen els cables.
Amb unes tisores.
Amb unes tisores o el que pugui ser.
El cable.
I, per tant, és interessant de ser conscients perquè, és clar, un cable submarí, com que per definició no es veu,
clar.
Ningú li té la rellevància que té avui en dia, no? I en el pes, les transaccions bancàries a través de què es fan, d'unes dades que passen per aquests cables submarins, no? Per tant,
no som conscients.
És una de les grans infraestructures que...
Però veus, Manuel, aquesta és una d'aquelles informacions que millor que no ens l'haguessis explicat, perquè ara tenim una altra angoixa, un altre neguit. Ja no només patim pel núvol, sinó que també ara pel cable aquest submarí.
Però bueno, tot ho arreglarà la Taylor.
Sí?
Va, posa la Taylor, Paula, per favor.
And the Grammy goes to... Taylor Swift.
Ja ho esteu escoltant, aquest era el moment en què Taylor Swift guanyava per quart any consecutiu els Grammy a millor disc de l'any, superant a grans llegendes de la música com ara el mateix Frank Sinatra. Aquesta cara, Manuel, és pregunta gairebé obligatòria. A tu t'agrada la Taylor? Ets Swiftie? Et consideres...
Mira, jo fins fa mig any no sabia qui era la Taylor Swift, saps? Jo sabia que hi havia un Jonathan Swift...
Tu estàs centrat amb els cables submarins.
El Jonathan Swift.
Sí. Jonathan Swift.
Que a principis del segle XVIII va escriure El viatge de Gulliver.
Sí.
I que a més feia pamflets pels Tories, que ens van anar bastant malament a la Guerra Successió. També sabia el sistema Swift, que és aquest per els pagaments bancaris, que quan el desconnectava amb Rússia, l'economia russa havia de caure a trossos i encara riuen, diguem-ne. Però després vaig anar sentint, no? I curiosament ara resulta que és un dels problemes de tenir una campanya electoral tan llarga.
Tan llarga, és que és això.
Que jo crec que busquen temes allà on no n'hi ha. No?
Totalment
d'acord. I ara el gran tema d'aquests dies als Estats Units és si Taylor Swift es posicionarà o no es posicionarà a favor de Biden o no a favor de Biden, i els republicans més ultres ja l'estan atacant preventivament, no fos cas que...
Clar, perquè la qüestió és, perquè això ho explicàvem fa unes setmanes de Harkin en el programa, que dèiem que la dreta mediàtica, no? Fa unes setmanes, quan encara Taylor Swift no s'havia posicionat, que en principi, no?, era una icona...
No, anteriorment ho havia fet, eh?
Ho havia fet, i de fet, tu ho sabràs millor, no sé si va ser una senadora republicana que Taylor Swift directament li va... va tenir unes paraules contra aquesta senadora, no? La senadora no s'ho va prendre gaire bé. Per tant, ja podíem deduir com Taylor Swift com una icona, no?, progressista pel que fa als Estats Units, però què ha passat? Doncs que aquestes últimes setmanes, al veure que la Taylor Swift no es pronunciava, no?, la dreta mediàtica dels Estats Units, doncs ha intentat potenciar la figura de la cantant de Tennessee, justament perquè no fes el que molt probablement farà d'aquí res. No?
També et diré que és una mica allò de qui no té feina el gat pentina en aquests moments. I, a més, prèviament ja s'havia posicionat, ho va fer el Vin a favor de Biden, i abans amb un senador de Tennessee que no va guanyar, tampoc vull dir que toqui la Taylor Swift.
No
ni
vol
que sigui,
dir que...
Ni que vol dir. Ara, també és cert que, segons he vist avui, ella té com 280 milions de seguidors a Instagram, i el que preocupa més a l'estratega republicà, que és conscient que aquestes eleccions poden anar del canto d'un duro, com les que van anar a Florida en el seu moment, però molt del canto d'un duro, és que han fet tot d'estudis sobre els fans. I resulta que no necessàriament el fan de la Taylor Swift és exclusivament demòcrata. Es veu que és un 50-50%, que també hi ha molt republicà i que també hi ha molt home republicà, no només dona republicana. I fa molta por, o sembla ser els hi feia molta por, doncs que si hi ha un posicionament molt contundent de Taylor Swift, suposo que més endavant, per això ara, per això ataquen ara, per desfer el bluff o per treure l'incògnita ara, perquè el que els hi feia por és que a finals de campanya, estigui la cosa, doncs això generi. Sembla ser que ella va fer una crida, o el que fos, perquè no sé si ho va fer per Twitter o va fer per Instagram, perquè Twitter ja no és cool, no sé si ho sabeu, això. Doncs, ex ja no és cool, que la gent... Sí, es diu ex, no?
Ex. Sí, ja no es diu Twitter.
Sí, X, no?
No es diu Twitter.
Ex. Ex en anglès.
Sí, ex.
Doncs...
Pensava que digues ex de la Taylor, perquè clar...
No. I ella va fer una crida a registrar-se.
Manuel, és que clar, la parella de Taylor Swift, ara se li suma... Ferran, tu això estàs més al dia, jugarà a Super Bowl,
el Ferran?
No? Sí, perquè és un jugador de rugby molt consolidat i que té punts que arribi a la final, no? Futbol americà. Per tant...
Travis Kelce.
Sí, a més hi havia tot un drama que mig Estats Units patia si podia fer un concert a Tòquio i després anar a veure el seu nòvio, però això no és el meu negociat. És que jo m'he informat abans de venir avui.
Professional.
Preparadíssim.
El que deia, ja no sé què és el que deia, que ella va fer un anunci i va fer un anunci dient, animant els joves a que registressin, perquè Estats Units és un país que tu t'has de registrar per votar. I quan tu passes de tenir l'edat per votar, si no et registres a temps no pots votar. I només fent una crida un dia, de cop i volta es van registrar 35.000 més persones, no? Per tant, un cert... molt poc temps, per tant, un cert impacte sí que el té.
Sí que el té, i sobretot en els joves.
I
no?
això, i que és el vot més incert, en aquests moments el primer vot, doncs jo crec que els republicans han atacat ara amb una estratègia de dir desfem l'efecte que això pugui tenir, o si té un efecte que el tingui ara... Mm. O que quedi contaminat, creem aquí tota una cortina de fum, i ens estalviem que a última hora aparegui la Taylor Swift i senyali Biden, no allò com el de Miquel Àngel, i llavors Biden doncs sigui elegit gràcies als poders taumatúrgics de la Taylor.
Clar, aquí no estem, no ho sé jo, si estem tan acostumats o no, de que com el món de la cultura tingui aquest pes, no? Tan, no sé com dir-ho, no sé com descriure-ho.
Determinant.
Jo et diria el món de l'entreteniment, no?
En general, et refereixes.
Sí, però si té el món de la cultura, sí, però jo crec... O sigui, és que aquí va de fans. Perquè l'altra cosa és que després el Trump va allà fent el xulo allò que fa ell, i jo tinc més... Jo soc més conegut que la Taylor Swift, saps? Encara va...
I ara, clar,
amb aquella actitud que no provoqui, no?
No l'escalfi.
En qualsevol cas veurem, i també és cert, doncs, que jo crec, per una banda, forma part d'una estratègia clarament delimitada, i per l'altra també demostra el nerviosisme del saber que això serà una cosa que estarà molt freca.
Renyida.
Exacte.
Ai, Manuel Manonelles, no tenim temps per més.
A la propera, i encantat, com sempre.
Vinga, moltíssimes gràcies, Manuel Manonelles, analista i expert en relacions internacionals i professor de Blanquerna.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estat. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.